culturals, familiars, educatives, sí. Pot participar, pot fer moltes coses per millorar la societat. I això és, diguem, sortir de la indiferència perquè haig de contribuir a canviar coses.
Sí, sí. El treball ha de ser digne, dius, Daniel, i també il·lusionant. El teletreball també ha de ser il·lusionant. Com s'aconsegueix això? Hi ha gent que no hi veu sentit al treball i, diguem-ne, que aguanta perquè el salari els fa imprescindible per viure.
Sí, molta gent, evidentment, treballa perquè la viure, i comprenc que hi ha molts treballs que poden resultar poc il·lusionants. Però hi ha un aspecte que penso que és molt important, que és tractar de trobar sentit al treball. Jo entenc que, no sé, una persona que està a un supermercat i no es va reposant els prestatges del que s'ha anat comprant, doncs d'entrada pot costar, quina il·lusió pot donar, no? Però un aspecte, jo penso que fonamental, és no només pensar en què faig, sinó per a què ho faig, en primer lloc. El per a què ho faig és, encara que sigui per donar menjar als meus fills. Això ja és un element fonamental.
És perquè un al·licient, clar.
És un al·licient absolut per fer-ho. I, a més, després pot tornar a pensar un aspecte. Jo, com ho faig? I dins del que toca fer, que cadascú tindrà el treball que sigui, pot fer-lo el millor possible. Pot tindre la intentar, en aquest cas, posar les coses ben posades perquè la gent que va comprar ho trobi. Pensar que relacionar-se amb la gent, no? Jo crec que això és el que hi ha que intentar per donar sentit al treball. I en quant al teletreball, que llavors, el teletreball pot costar una mica més. Jo crec que hi conec moltes persones que fan teletreball aquests últims temps, arran de la pandèmia, i tinc familiars, amics que fan teletreball i tenen aquesta il·lusió. Per mi, el problema, una part del problema del teletreball és que fa més difícil fer equip i relacionar-se amb la gent, que moltes vegades per tindre amistats, que és molt bon el treball, hi ha que viure com viure, i en teletreball això és molt més difícil. Però el treball en si mateix, jo veig que hi ha gent que ho fa fantàsticament, tot el teletreball, no?
Sí, sí, Daniel, dius que cal distingir en el treball entre lo important i l'urgent. I també llences una expressió italiana que m'agrada molt, ci penso, io.
Sí. Un home que va a Itàlia...
Que va viure a Roma molts anys, eh?
Mira, explica'ns això.
I penso, no?
Ci penso, io.
No, però va més enllà del que hi penso. Vull dir, me n'encarrego jo.
Sí, exacte.
Deixa-me-ho.
No et preocupis, ja ho faig jo, això. No, sí, i també hi tens un capítol que m'ha agradat molt, és quan parles dels herois i dels antiherois. Què són els...
Sí.
Explica tot això.
Sí. Bueno, en primer lloc, més encara que sigui sintèticament, lo dic penso jo és que hem treballat a tots diversos llocs. Quan trobes una persona o persones que tenen iniciativa o que no la tenen. Estàs al treball, no sé, becaris, posen a posar, ja que estem en el món del periodisme. Venen becaris que tu tens, que aquell que vol fer coses, jo puc fer una entrevista no sé qui, puc no sé què. Fantàstic, després potser li diràs, no cal que ho facis per tal. Però que tinguin iniciativa, o aquell altre que es queda allí esperant que li digues alguna cosa. Clar. Amb aquest no hi ha res a fer. Per tant, el sentit d'iniciativa, això és el ci penso jo. I la veritat és que jo estic en entitats i veus que hi ha gent que té ganes de resoldre coses i altre que només espera que li diguin què fes. Per tant, sí. Aquest sentit d'iniciativa. I respecte a lo de... L'altre que era lo de...
L'altre és lo de que...
Sí, d'herois i antiherois.
Els herois i antiherois.
És que jo crec
qui
que...
Qui és l'heroi i qui és l'antiheroi?
Bueno, avui podem tindre un heroi molt senzill. Aquell pare de família que fa el treball ben fet, que es preocupa els seus fills, que atén les persones, que cuida la gent que està al costat, que intenta ser puntual. Aquest és un heroi quotidià. Evidentment, no serà un heroi per sortir a les grans pel·lícules, evidentment, però és un heroi. Però, en general, l'heroi jo crec que és la persona que pot ser referent. I en aquest moment, sobretot entre els joves, fa falta referents. Per mi, les pel·lícules d'herois, i a mi, no tant els superherois que han sortit darrere els últims anys, que aquests ja no són assequibles, però aquella persona que era un gran lluitador, aquell que era un gran empresari, aquell que era un gran militar, aquell que era un gran sant, això és aquells que poden ajudar a que els altres diguin, no, jo vull ser com aquest, jo vull imitar. I l'antiheroi és el que ens treuen moltes vegades, per exemple, que estic posant també coses de cine i tal, aquella persona que només li surten els defectes. Aquesta persona pot ser algú que entusiasmarà per millorar. No, aquest no. I per tant, jo penso que és bo que surtin els herois que poden ser el gran heroi, que pot ser aquell rei conqueridor, que, en fi, que això no és l'habitual, però pot ser, o aquell altre que és lluitador de les coses ordinàries, ben fetes. I això ja també és un heroi, però és un referent. Però sobretot, heroi ho associo a referent. Aquell que és digne de ser imitat i que val la pena perquè fa que siguem millors en funció d'ell.
Hi ha una altra expressió catalana que diu que a qui no li agradi la pols, que no vagi a l'era, però sempre n'hi ha que es queixen en el treball. Que si això, que si allò, que si va bé o malament...
Sí, home, hi ha professionals de la queixa. Sí. En la queixa, no només en el treball, sinó en qualsevol cosa, que mai li sembla res bé. Efectivament, sobretot, en aquest sentit de que una persona ha de dir, bueno, potser hi ha coses que no estan bé, però jo què faig? O sigui, crec que la idea ha de ser no tant pensar el que fan els altres i criticar-ho, sinó en tot cas, primer, coneixes una suma a si mateix, que segurament també fem cadascú, tots, fem moltes coses que no estan bé, o que en tot cas, aquell aspecte que critiquem, potser ho faríem pitjor que els altres, no? I en tot cas, intentar conèixer-ho a fons, i potser després criticarem, no vol dir que no es pugui criticar, però la tendència que hi té moltes persones de la crítica contínua i el queixar-se, això és supernegatiu. I tots, si un és directiu d'empresa, tu dius, si tinc gent que tota l'hora s'està queixant, no m'interessa perquè, a més, em crea un ambient desastrós. O sigui, un ambient de negativitat que no hi ha res que funcione. Perquè inclús els altres, que això no s'ho plantejaven, en base de que aquell està curcant, és com una termita que va curcant l'estructura.
Sí, sí, és veritat, això. I també m'agradaria que donessis una pinzellada a dos temes. Com ha de ser un bon lideratge i com viure quan un és aturat? És a dir, sense deprimir-se i veure en positiu la societat... Dius en el llibre que el prestigi és conseqüència del que una persona és i no del càrrec que ocupa. Això és ben veritat, però...
També hi ha situacions no desitjades, no?
Sí, sí. Com anem així per parts, no? El lideratge. Per mi, un aspecte... Això és d'anar pensant, perquè el llibre aquest no descobreix cap mediterrani. Simplement són reflexions que penso que són de sentit comú en molts casos.
De sentit comú, sí.
No ens l'han plantejades, no? Per exemple, quin és l'element fonamental per al líder? L'autenticitat, per a mi. És a dir, que un... Allò que proposa, que vol liderar, que vol dirigir, se ho creu. Perquè, per exemple, un polític aquest, que és un trepa, aquell que es veu que els que es va passar per l'altre qüestió va pujar, aquest no serà mai un líder. Per què? Perquè la gent, potser al primer moment no, però es podem donar compte que aquest l'únic que busca és això, no pretén, no és autèntic en el que proposa, no? O en un treball, si el que està al davant no ell mateix no treballa més que els altres i que es pitja, no podrà fer treballar d'una altra manera, però per això necessita autenticitat, no? Per això crec que és un aspecte. Un altre aspecte era aquest del...
De la persona... que no és... La persona de prestigi no és la càrrec que ocupa, sinó el que una persona és, no?
Mira, qualsevol dels que ara ens estan escoltant, segur que sap...
Perquè quan ocupa un càrrec, a vegades que està estirat, saps?
Sí.
Oh, no, i tant. Pot, i això ens passa a les persones moltes vegades, no? Però segur que qualsevol que ens està escoltant se'n dona compte que ell sent admiració per alguna persona que serà... Pot ser el seu pare o la seva mare... Què ha sigut aquella persona que fa les coses ben fetes, que és amable i tal? Això és, té prestigi. O tu vols fer un arreglo a casa teva, dius, vull buscar un paleta que ho faci bé. Per què? Té prestigi com a paleta, diem-hi, no? No cal que sigui un director general o un ministre, però vols que sigui, perquè aquell té prestigi pel treball bé. O dins d'un treball veus que una persona treballa bé i això fa que els altres seus companys vulguin imitar-lo. Això, el prestigi no depèn de l'altura que estigui, sinó del que és ell mateix i què fa ell mateix. No?
Amb el periodista i escriptor Daniel Arasa hem comentat aquest llibre, El mundo es de los que madrugan, 200 brochazos sobre trabajo, dinero y liderazgo. ¿Qui ha editat el llibre o és autoeditat?
No, és l'ha editat una editora de Madrid que es diu Ideas y Libros.
Ideas y Libros, queda dit per si algú el vol demanar per internet o buscar-lo en alguna llibreria, també és possible.
Sí, no? Allò ho diu el llistat de llibreries en què el pots trobar.
Molt bé, fantàstic.
No està a totes les llibreries perquè és una editorial petita, però bueno, sí.
El recomanem especialment avui. Gràcies, Daniel Arasa, per haver-nos acompanyat aquí a Economia en Valors, a Ràdio Estat.
Moltes gràcies i pel treball que feu, perquè Economia en Valors, això ja és molt.
Sí, és un bon matrimoni, seguint la terminologia familiar. Molt bé. Una petita pausa i de seguida les notícies.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Comencem les notícies explicant que la Societat Estatal de Participacions Industrials, SEPI, vol comprar el 10% de Telefònica al mercat a través d'ordres de compra que no provoquin fluctuacions artificials del preu. Això podria trigar 4 mesos com a mínim a completar el seu objectiu, Salvador.
Sí, això implicaria adquirir al voltant d'una quarta part de les accions que Telefònica cada dia es mouen en borsa, el flow-flow, no? És el màxim volum que els experts consideren que és possible comprar sense alterar la situació del mercat. Jo pregunto, tornarà a ser la Telefònica una empresa pública? Bé, la decisió s'ha pres després que el fons sobirà saudí anunciés la seva voluntat de quedar-se amb un 10% de la multinacional espanyola.
I què passarà amb l'expedient de regulació d'ocupació amb l'ERO ara, amb aquests 4.000 llocs de treball?
Doncs mira, ja, amb aquesta tarda, notícia fresca, hi ha un principi d'acord que només afectarà a 3.450 treballadors.
Molt bé.
Una cosa, Criteria, CaixaBank ha comunicat la compra de 300.000 accions més de Telefònica entre els dies 13 i 18 de desembre. És a dir, just abans, això ja vol dir que tenia alguna informació.
Sí.
De l'anunci que la SEPI tingués llum verda per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors fins al 10%. Del grup de telecomunicacions espanyols. I a la borsa ara pugen les accions de Telefònica. Bueno, pugen, ara aquests dies baixen perquè... Baixen no les de Telefònica, sinó totes, perquè la gent està recollint beneficis, no? Perquè ara estem a final d'any, no?
Sí, sí, ja ho diu bé, ja. Bé, anem a altres temes. L'empresa de cafeteria i fleques El Fornet es llança a créixer en franquícies després de recuperar el negoci pre-Covid. La cadena barcelonina, que opera a Madrid amb la marca El Horno, pertany a Corfin Capital, té 54 establiments propis i preveu assolir aquest any unes vendes de 37 milions d'euros.
Sí, Rosat de Vilà, que és el propietari, sí. Empresa, que és l'empresa de cafeteries i fleques, llança un pla de creixement en franquícies a Barcelona i Madrid amb l'expectativa d'obrir fins a 30 locals més en els propers 3 anys.
Molt bé. Doncs bé, d'altra banda, la vicepresidenta primera i ministra d'Economia, Comerç i Empresa, Nàdia Calviño, ha anunciat aquest dilluns que el mes vinent s'aprovarà l'ampliació del llindar per aplicar les mesures d'alleujament per a hipotecats vulnerables o en risc de ser-ho a rendes que ronden els 38.000 euros cada any.
Això va anunciar Calviño durant una roda de premsa després de reunir-se amb les patronals bancàries, que és AEB, SECA i UNAC, amb l'Associació d'Usuaris Financers, la Plataforma de Majors i el Banc d'Espanya.
Calviño va afirmar que s'ampliarà el llindar de renda per beneficiar-se de les mesures...
Sí, és un acord, també, això, amb les patronals bancàries, no?
Sí, Calviño va afirmar que totes les famílies amb una renda igual o inferior a aquesta mitjana de 38.000 euros anuals podran accedir a les mesures d'alleujament per abordar o compensar la ràpida pujada dels tipus d'interès. Sí. I anem a altres notícies. El 2023 va ser l'any de la gran expansió de la intel·ligència artificial. Ho està sent encara i passarà la història com aquest any. El 24 està cridat a ser l'any en què les empreses la utilitzin ja en el seu dia a dia.
Sí, segons una enquesta de McKinsey, el 40% de les empreses pretén invertir en intel·ligència artificial per millorar els processos productius. Un pas necessari per sortir dels anys d'estancament de la productivitat que viu Occident és precisament la intel·ligència artificial.
I una última notícia, els científics desaconsellen l'ús de l'hidrogen a la calefacció domèstica. Sí.
Sí, la ciència no dona suport a l'ús generalitzat de l'hidrogen per escalfar els habitatges perquè és menys eficient, més costós i més perjudicial per al medi ambient que altres alternatives sostenibles com ara les bombes de calor o la calefacció urbana. És la conclusió de l'informe que ha elaborat el Jan Resonow, director del Think Tank Energetic Regulatory Assistance Project, el RAP, sí, que ha recopilat 54 estudis científics independents que revelen que l'hidrogen no exercirà un paper significatiu a la calefacció domèstica.
Doncs fins aquí les notícies que hem pogut dir, però moltíssimes gràcies, Salvador Aragonès.
Oi, les hipoteques.
Sí.
Les hipoteques, els habitatges...
Molt ràpidament.
Baixa un 22,3% a l'octubre i l'interès mitjà es dispara al 3,22%. I això, Ignasi, passa mentre l'oferta d'habitatges baixa i els preus pugen.
Gràcies, Salvador. Bon Nadal i fins aviat.
Bon Nadal a tothom. Bon Nadal a tots. Bon Nadal a tots vosaltres. A tots vosaltres.
Fins aquí l'Economia en Valors.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
I fins aquí el Sense Distància. Us deixem amb les vespres de Montserrat. Si ens escolteu a la repetició de les 6 del matí amb el comentari de l'Evangeli del dia. Que vagi bé. Adéu-siau.
Has escoltat la repetició del programa Sense Distància.
Ràdio Estel.
Paraula d'avui.
De l'Evangeli de Lluc. Maria digué: la meva ànima magnifica el Senyor. El meu esperit celebra Déu que em salva, perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. Des d'ara, totes les generacions em diran benaurada, perquè el Totpoderós obre en mi meravelles. El seu nom és Sant, i l'amor que té els qui creuen en ell s'estén de generació en generació. Les obres del seu braç són potents. Dispersa els homes de cor altiu, derroca els poderosos del soli i exalça els humils. Omple de béns els pobres i els rics se'n tornen sense res. Ha protegit Israel, el seu servent, com havia promès als nostres pares. S'ha recordat el seu amor a Abraham i a la seva descendència per sempre. Maria es va quedar uns 3 mesos amb ella i després se'n tornà a casa seva.
El comentari de l'Evangeli d'avui ens l'ofereix Adilson Tolentino, prevere de la diòcesi de Barcelona.
En aquesta vida ningú vol ser un perdedor. Si nosaltres practiquem l'esport, volem guanyar. Si participem d'un concurs de poesia, volem el primer premi. Sembla que nosaltres estem programats per triomfar, sigui com sigui. És perquè, en el fons, Déu ens ha configurat per ser un vencedor. En els esports, per ser un campió, hem d'entrenar-nos molt sovint, amb molta bona disposició. I si nosaltres volem triomfar a la vida, necessitem aprendre amb l'Evangeli 2 coses. Primer, comptar-hi amb l'ajuda de Déu. Per això, la Mare de Déu, en aquest càntic espiritual que va recitar, que és el Magnífica, diu que Déu realitza obres prodigioses per nosaltres, per aquells que creuen en ell. I això vol dir que l'acció de Déu és la que dona encert a les obres de les nostres mans. De manera que la humilitat és la que ens permet connectar amb Déu, sabent que no tot depèn de nosaltres. I per molts o pocs talents que en tenim, la victòria depèn de l'ajuda de Déu, que no fallarà mai. Demanem avui: Senyor, fes-nos victoriosos en la lluita contra el mal. Que així sigui.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb La Caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir, and folks dress up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the seasons bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase for kids from 1 to 92. It's been said many times, many ways. Merry Christmas to you. Although it's been said many times, many ways.